Molt bon vespre. Avui a l'Ofici de Viure, la vida és lluita.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Fins a quin punt hem de lluitar per les coses, per les persones, per la feina, per la vida que volem? Sovint ens diuen que podem aconseguir el que volem si ens ho proposem, però hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres, perquè sovint la vida té els seus propis plans i de vegades no són justos ni tampoc van en la direcció que ens havíem pensat. Fins a quin punt els podem acceptar, fins a quin punt ens hi hem de rebel·lar i hem de lluitar pel que volem i creiem? La vida és lluita, ens preguntem avui. Diu Josep Maria Fericla, que ens acompanyarà avui a l'Ofici de Viure, que la vida és una lluita i ho és en diversos sentits que s'allunyen del sentit corrent de l'expressió. El seu tipus de lluita depèn del nivell d'evolució de cada persona. Segons Fericla, pot ser una lluita contra la son, contra els automatismes que regeixen les nostres vides. També pot ser una lluita contra un mateix i l'ego, amb els seus límits i impulsos cecs. O una lluita contra la neurosi o la falta de sentit de la vida. També pot ser una lluita contra els desitjos de coses innecessàries que fan de la vida un constant anhel insatisfet. És una lluita també contra el dolor sense sentit, una lluita per la llibertat i contra l'envelliment limitador. I finalment és una lluita que no ha de ser viscuda com una lluita, segons Josep Maria Fericla. És, doncs, una lluita que s'associa a l'acció. Hem llegit el llibre Vivir és un asunto urgente. Quan la nostra capacitat de raonar i de reflexionar es troba limitada, la sortida del túnel no passa per pensar, sinó per actuar, per no quedar-nos immobilitzats. Fer un pas endavant, encara que sigui petit, fer alguna cosa, una trucada, prendre una petita decisió, encara que no sigui perfecta, un moviment senzill porta un missatge de gran impacte al nostre cervell. Jo puc. I només això, actuar, però fluint amb la vida. Diu Joan Garriga al seu darrer llibre que oposició a les coses que ens passen a la vida és patiment, assentiment és alliberament, tot i que impliqui obrir-se al dolor. Avui, fins a quin punt la vida és lluita? A l'Ofici de Viure.
Morihei Ueshiba, el veritable guerrer, és invencible perquè no lluita amb ningú. Vèncer significa derrotar la idea de disputa que alberguem a la nostra ment.
Bona tarda, sóc el Jordi Collet, sóc sociòleg i faig de professor de Sociologia de l'Educació a la Universitat de Vic i faig recerca sobre aquests temes d'educació, família, socialització. Quan es feia la pregunta sobre si la vida és lluita o és adaptació, a mi se m'acudien tres idees, tres cosetes. La primera és, home, de fet, tothom al llarg de la vida fa servir les dues estratègies, no? I no són excloents, no? Al llarg de la vida la gent lluita i alhora a vegades es deixa portar més. En tot cas, el que em semblava important, com a segona idea, és que no és tant quina és l'estratègia que es fa servir en cada moment, sinó tenir la capacitat per comprendre les regles de joc de la vida pròpies, no? I tenir les eines, les habilitats, els recursos per actuar de la millor manera, no? Per adaptar-se en un moment donat o per lluitar en un moment donat, no? I aquí, des de la perspectiva de la sociologia, pensava que aquí hi ha una gran desigualtat, no? Que davant d'això, davant de la capacitat per comprendre què ens passa i què passa, i davant de la capacitat d'actuar davant d'això, sigui lluitant o sigui adaptant-nos, hi ha gent que té moltes habilitats, moltes capacitats, que sap com fer-ho, que es coneix a un mateix o una mateixa, que s'estimen, que es valoren, no? I en canvi hi ha gent que no, no? Gent que fa aquestes coses, lluita, o s'adapta, però sense ser-ne conscient, diguem, només com a reacció, no? I per tant, i per acabar ja aquesta tercera idea molt petitona, i ja que estem en època de Nadal, formular un desig, no? Com entre tots i totes, començant evidentment per les famílies, per als infants, no? Anem construint una societat més justa en la qual tothom té els vincles i la capacitat suficient i els recursos personals i socials per comprendre el món, per comprendre un mateix i, per tant, per saber quan i com ha de lluitar o s'ha d'adaptar a la realitat.
Doncs avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, fins a quin punt hem de lluitar per les coses, per les persones, per la feina, per fer la vida que volem, de la idea de lluita. En parlarem amb Josep Maria Fericla i amb Lluís Racionero. Demà, essències per determinats espais i com aquestes essències ens poden crear un estat d'ànim o un altre en determinats espais, a la feina, a casa, etc. I dimecres parlarem dels conflictes familiars i el Nadal. Com afrontar els conflictes familiars durant el Nadal, sobretot quan entre les persones en què hi ha aquest conflicte concret s'ha de compartir un àpat nadalenc. Això serà dimecres. Recordo també als nostres oients que hi ha gairebé 200 programes de l'Ofici de Viure penjats a internet a la vostra disposició. Us els podeu descarregar de franc, és a dir, que pot ser també un bon regal de Nadal, per què no? Podeu anar a catradio.cat i allà trobareu les instruccions per baixar-vos tots els oficis de viure que vulgueu.
San Pablo, militia o vita omni militia est, ¿no?
La vida. Fernando Pérez Burbujo, filósofo.
Estoy convencido de que la vida del hombre es lucha. Decían ahora que había salido que, bueno, que las películas románticas con final feliz eran perjudiciales porque promocionaban una frustración muy grande en la gente, que en su manera de enfocar el amor. Yo creo que sí que es verdad que estamos acostumbrados a un happy end que no se corresponde con una lógica de lucha y de esfuerzo. Sin exceder y sabiendo que la vida está llena de gratuidad y de cosas que no podemos controlar, yo creo que, bueno, que la grande alegría, la más profunda alegría del ser humano, sus conquistas más profundas, son fruto de un esfuerzo continuado en el tiempo, que es lucha. O sea, estamos acostumbrados al éxito fácil, a todo rápido, pero en realidad yo creo que los grandes éxitos son éxitos a muy medio largo plazo.
Fins a quin punt la vida es lluita avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Passa un minut d'un quart de nou del vespre. Lluís Racionero, Josep Maria Fericla, ben retrobats, benvinguts, bona nit.
Hola, bona nit.
Dimecres, recordo, tal com anunciàvem, que parlarem dels àpats familiars amb conflicte, com si diguéssim, no amb conflicte present, sinó conflictes passats que s'arrosseguen i que ens els trobem en ple àpat. Alguna suggerència per una... No sé si heu passat mai, però teniu alguna suggerència per si la gent s'hi troba?
Sí, m'ha passat això, sí. No, de vegades hi poses... Són aquestes situacions que com és el dia de Nadal o un altre dia, una festa o tal, hi poses tanta il·lusió que estàs com nerviós, sobreexcitat, i llavors la discussió es pot desencadenar més fàcilment, no? Per una banda. I per l'altra, si et cau a sobre sense tu estar nerviós, doncs no pots fer res més que continuar la vida.
Sí, és
walk on.
Clar, com que són dades que ressorgeixen les coses del passat inevitablement, jo, no sé, en opinió meva, la millor manera d'estar-hi és mirar de posar alguna cosa positiva a la situació i a l'atmosfera, i sempre és benvingut que algú faci un petit gest positiu en lloc d'alimentar el conflicte que sigui, no? Perquè a vegades són conflictes d'herències, a vegades són conflictes d'aquests psicològics que no tenen cap forma però es converteixen en un malestar palpable, i si fem l'esforç de posar alguna cosa de positiu, no? Un somrís a vegades, de no contestar amb algú que t'ha dit alguna cosa amb intencions de ferir-te, tot això no són maneres de portar alguna cosa positiva, i generalment el resultat és bo al final.
Vinga, parlem de la idea de lluita. Fins a quin punt la vida és lluita? Segurament de petits us han dit, és que heu de lluitar per les coses, sí, has de lluitar per això si ho vols, no? Fins a quin punt la vida és lluita?
Per mi ho és a gairebé tots els nivells, no? I més aviat quan deixa de ser-ho és que una persona ja ha crescut molt interiorment i ja deixa enrere les lluites. Perquè, en darrer terme, una manera d'avaluar com anem creixent o com anem evolucionant és observar com anem transformant les contradiccions de la vida, que són una forma de lluita, en paradoxes. És a dir, que quan fem un pas endavant en aquest procés de créixer com éssers humans, d'evolucionar, dic, una manera de mesurar-ho és aquesta, no? Perquè anem transformant les contradiccions, que són maneres de lluitar, en paradoxes, que ens permeten acceptar una postura i la contrària sense que hi hagi més lluita per això. Aleshores, per mi diria que no és que no sigui lluita, vull dir, clar, clar que hi ha els grans ideals que els humans poques vegades els assolim, com la gran pau o la vida sense lluita o la serenitat profunda, però encara que siguin difícils d'assolir, els hem de tenir sempre davant, aquests ideals. I per mi el que és significatiu és que les lluites que viu cada persona són indicatives del nivell en el qual està aquella persona. Llavors, no és el mateix barallar-se amb el veí, que és una lluita, que barallar-se amb un mateix i adonar-se'n que totes les lluites que hi han en el fons són lluites contra mi mateix. Aleshores, no deixa de ser una lluita, però el nivell és absolutament diferent i el contingut de la lluita també. D'aquí que jo diria que cadascú té els problemes que necessita i resoldre'ls implica una lluita. I els problemes que cadascú té són indicatius, et dic, del nivell d'evolució d'aquella persona.
Si teniu aportacions, seran molt benvingudes o preguntes. 93-201-7474, viure@catradio.cat o al nostre xat, catradio.cat/endirecte.
Lao Tse. La perfecció del que dona ordres és ser pacífic. Del que combat, està faltat de còlera. Del que vol vèncer, no lluitar. Del que se serveix dels homes, posar-se per sota d'ells.
Advocat del diable, però Josep Maria Fericla, lluitar, tal i com l'entenem, és anar contra alguna cosa, i per tant és no acceptar, i per tant és patiment.
Clar, però és que, mira, en certa manera, fer-se vell, o anar madurant, més que fer-se vell, anar madurant, tal com ho entenc, vol dir, entre altres coses, no? Anar madurant vol dir anar aprenent a viure en pau amb tot allò que no ens agrada. Aleshores, però sempre hi ha alguna cosa que no ens agrada, i torno a dir que quan una persona arriba a entendre que tot allò que no ens agrada només són reflexos d'un mateix cap enfora, la lluita segueix, però canvia completament de qualitat, no? Aleshores, la pròpia evolució és una lluita, pues, per aconseguir accessos millors als recursos, per exemple, tota mena de recursos. En la qual, ja et dic, no treu que no hàgim d'oblidar un objectiu últim de la vida, un objectiu final, que és aprendre a viure sense lluites. Però si no fos tan difícil no ho tindríem com a objectiu. Ja, no cal que ens ensenyin a beure aigua, ja ho fem de seguida, que tenim set de petits, no? D'aquí que, clar, és, certament és un joc de paraules, com abans ho parlàvem amb en Lluís, no? Que depèn del que entenguem de lluita, perquè no és el mateix barallar-se contra un altre, o barallar-se contra les lleis, que barallar-se contra les tendències egoistes d'un mateix, per exemple. Per mi també és indicatiu del nivell d'una persona, o sigui, és com índex de sabidoria, no, d'una persona, saber fins o en quines situacions un s'ha de resistir i per tant lluitar, i en quines situacions o moments un s'ha d'abandonar i acceptar el que hi ha. I no és gens fàcil arribar a tenir la certesa de fins a on resistir-se i a partir d'on abandonar-se.
Què en pensa Lluís Racionero, tenint en compte que ha escrit llibres, sí, sobre el Tao i el taoisme, i que segons el Tao, sí, la lluita seria fricció i no seria absurd, molt aconsellable.
Tot això és una aberració causada per la noció de la naturalesa absurda que tenim els occidentals. Això és com dir, he vencido l'Everest, imbècil. Si tu has pujat a l'Everest és perquè l'Everest t'ha ajudat a pujar, perquè cada pitjada teva és l'Everest que t'està pujant. És a dir, només amb un tonto occidental deformat per aquesta cosa judeocristiana, que ja seria hora de que la comencéssim a entendre una mica millor, se li pot acudir que s'ha de lluitar amb la natura. Preguntar si la vida és lluita és com preguntar si el nadar és una lluita, o l'esquiar és una lluita. Clar, si no en saps, tot costa molt i sembla que estiguis lluitant quan esquies, però quan saps esquiar no lluites. Però la vida és el mateix, és com una lluita, és una cosa de tontos, però bueno, aquí estem. Ja ho va dir el Suzuki, el mestre Zen, que va escriure tots aquells assajos sobre el Zen als anys 20, a la reunió de totes les esglésies del món a Chicago el 1928. Va sortir, clar, feia la seva conferència, va sortir aquest home petit, senzill, i va dir: Déu contra la natura, la natura contra l'home, l'home contra Déu. Quina religió més curiosa.
Ens ho pot tornar a repetir?
Déu, God against nature, nature against men, men against God, what a funny religion. Funny, va dir ell, no? Quina religió més graciosa, no? Va, és de bojos.
Però a vostè, de petit, segur que li van dir que la vida era lluita
això,
i que
clar,
se sent una mica estafat.
Jo, absolutament estafat, jo m'he fet un fart de lluitar. I clar, això és, la, és el pitjor que et poden fer. La vida no és una lluita. La vida és un fluir. És això com si tu et tires a l'aigua. Si tu et poses a lluitar, t'enfonsaràs, no nadaràs mai. Tu comences a nedar quan no lluites amb l'aigua. Doncs pues això és la vida, exactament igual.
Josep Maria, que està escoltant atentament.
No, sí, jo et tornaria a lluir lo d'abans, no? que sento que en bona part són jocs de paraules.
Clar,
no? Perquè,
clar,
per exemple, pujar a l'Everest, des d'un cert punt de vista, implica lluitar contra el propi cansament.
És una voluntat, és una voluntat.
Exacte.
O sigui, sí, el que s'ha de tenir és voluntat.
Sí,
aquesta
sí.
Vida. No?
I
la voluntat és importantíssima per aconseguir coses.
Exacte.
Però no prendre-s'ho com una lluita.
No, però això és una altra qüestió.
Sinó com sí, una voluntat de fer coses.
Que un visqui la vida com una agressió constant contra mi,
claro,
això és un mal negoci d'entrada.
Mal negoci,
o sigui. Però la qual cosa no treu que un hagi de, si vols canviem la paraula lluita per esforç,
sí,
o per imposició de voluntat dels meus sí. objectius sí. contra el meu cansament, contra la meva sensació de fracàs.
Sí.
Llavors, per això et dic que segur que estem d'acord. No,
sí.
no sé si segur, però jo diria que en bona
la
part.
La paraula no? esforç, per exemple, seria sí. de consens, no?
Claro, claro. Mm. Perquè és que la de lluita sempre té aquestes connotacions violentes occidentals.
Mm.
Lluita és que tu ja estàs contra algú i ja li vols fer, ja li has de pagar. No, ja comencem malament.
Però,
en canvi, esforç,
sí.
esforç és que tu fas un esforç, com si tu pues, t'aixeques així amb els braços. O... Això està bé.
Però un esforç vol dir una lluita, encara que sigui usar la paraula més metafòricament,
no, està clar que la usarem,
contra el propi cansament,
sí.
contra els propis límits. Aleshores,
però és proseguir, és una tenacitat, és continuar.
Sí, i és un tractar, és un tractar és, constantment de superar els límits.
Imposar la teva voluntat, és clar.
Per això et dic que...
Lluitar, com ha dit aquell, el mejor
busquem guerrero... Un sinònim, de lluita, busquem un sinònim, que potser
sí,
deixem de barallar-nos.
No, home, no.
Per exemple...
no lluitarem pas. No.
Doncs hi hauria aquest esforç... Mm. No, bé, anem un carril encara, però l'esforç... Aquest esforç contra... els impulsos secs, per exemple, que tots tenim, Josep Maria Fericla, no?
Sí, sí, és a dir, que en certa manera, quan una persona té valors, i aquí algun dia n'hem parlat, oi, Gaspar, de l'oposició que sempre veig entre valors i desig, no? Que els valors ens estiren des de davant, i hem de fer l'esforç per realitzar-los, per encarnar-los, per procurar que el nostre entorn respongui uns valors. En canvi, els desigs sempre ens criden els desigs i els instints primaris, no? Ens tenen atrapats al darrere. I l'esforç, per mi, ha de ser constant i incansable d'anar cap a aplicar valors, no deixar-se portar pels impulsos secs o pels instints, que no tenen res de dolent, tampoc, no? Vull dir, no és que hàgim de lluitar contra, perquè a última hora som un sac d'instints, tots plegats, no? D'instints més bàsics o d'instints més elevats, però això som un sac d'instints. Aleshores... l'esforç ha d'anar cap aquí, cap a acceptar el que hi ha i mirar de transformar-nos a partir del que hi ha per anar a espais més lliures, més fluids, com deies tu, Lluís,
clar,
més espirituals,
sí.
menys conflictius.
Clar. Ernesto Sabato. A vegades crec que res no té sentit. En un planeta minúscul que corre cap al no-res des de fa milions d'anys, naixem enmig de dolors, creixem, lluitem, emmalaltim, patim, fem patir, cridem, morim, moren i altres neixen per començar aquesta comèdia inútil.
If you wanna be my friend, you want us to get along, please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing cold.
El Llor Racionero, sempre que sent aquesta música, no lluita. Balla. No,
això mateix. Deixa-ho portar pel ritme.
En Josep Maria Fericla està molt a favor de ballar.
I tant.
Ho ha dit més d'una vegada en aquest programa.
Sí, sí,
eh?
Sí. Ballar ens allibera, ens fa treure les neurosis, ens permet acomplir un dels objectius, no? Que és pensar, sentir, actuar en la mateixa direcció. I quan un balla està fent exactament això, menys que no es baralli amb la música, però llavors ja no val la pena ballar, no? No, és un camí de llibertat. Jo quan ho vaig descobrir no em va estranyar gens fets històrics repetits, que és que quan en una societat s'imposa un govern absolutista generalment la primera cosa que fa és prohibir el ball, o almenys l'expressió lliure de la dansa, no? Una altra cosa que hagin danses llavors folklòriques, molt rígides o militars, però la dansa que queda prohibida.
Vostè, Lluís, ha sigut molt feliç ballant.
Oh, clar, sí, sí. És de les coses més agradables que es poden fer en aquest món. Però t'hi has de deixar anar, també.
Sí, clar.
No pots comptar.
Bé, doncs el deixo ballant mentre sona aquesta música de Kings of Convenience de fons. I m'agradaria escoltar en Josep Maria Zarricla parlant d'aquesta lluita entre cometes, és a dir, parlem de lluita entre cometes, i cadascú hi posi el sinònim que vulgui. Contra l'envelliment limitant, diu vostè. Mm-hmm.
Sí, de fet, és un dels esforços per agafar aquest sinònim que estem usant. Jo diria que a partir de certa edat ha de ser un esforç permanent, no? Perquè l'envelliment, entre altres moltes coses, vol dir limitació. Limitació, ja el cos va tornant més rígid. O sigui, bellesa, també baixa, bellesa vol dir rigidesa. En definitiva vol dir això. Bellesa és rigidesa, no? Rigidesa emocional, rigidesa física, rigidesa intel·lectual. I la vida és fluïdes, no? Amb la qual cosa viure és, en certa manera, una lluita o una guerra o un esforç contra aquesta rigidització que vol dir l'envelliment, no? Limitant. I de fet, fa anys que amb un professor de Tai Chi, fa anys, però anys, no? Recordo que l'havies preguntat per què ho feia, practicar Tai Chi. I em va dir, mira, practico Tai Chi perquè així, quan sigui vell, que hauré après a viure, podré seguir vivint uns quants anys més. Si no practiqués Tai Chi, quan el temps m'atrapi, en aquest sentit de tornar-me rígid, i que és quan generalment hem après a viure, perquè hem après a no barallar-nos amb allò que no ens agrada al nostre entorn, diu, segurament que ja no podria viure, no? Perquè hi hauria malalties, hi hauria un cos ja més o menys impedit. En canvi, el Tai Chi, recordo que em va dir això, no? M'ajudarà a viure quan sigui vell. Sí.
Dos quarts de nou a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Ricard Rullant, mestre budista. Bona nit, ben retrobat.
Molt bona nit.
Bé, vostè suposo que no li ha tocat la loteria, no?
No n'he comprat, no mai hi jugo. No he jugat mai a la vida.
Mai de la vida?
No, mai.
I per què?
Doncs no t'ho sé dir exactament per què, no tinc una raó concreta, però mira, mai he jugat a la loteria.
La vida és lluita, Ricard?
Bueno, la vida és lluita en un sentit estricte, no, però d'alguna manera en el budisme sí que pensem que tenim una lluita interior. És molt important entendre que es pot comparar amb una lluita, no és que sigui exactament una lluita, però el que sí que ens interessa saber és que nosaltres tenim una ment confusa, una ment plena de pertorbacions, que no és una ment totalment perfecta. Llavors la lluita interna és aquesta, la lluita interna és per conquerir la nostra pròpia ment, i aquesta conquesta requereix una lluita, no? Conquerir tots aquests espais de la ment que no estan completament perfectes, i llavors perfeccionar-los. Això és una lluita, òbviament. Molt bé, també voldria afegir que hi ha un lama que diu que l'home més ric és aquell que sap estar sempre satisfet amb el que té, i l'home més poderós, el guerrer més poderós, és el que s'ha conquerit a si mateix. Per això la lluita és aquesta, no? Conquerir la pròpia ment.
Molt bé. Doncs endavant amb la meditació d'aquest dilluns. Ricard, quan vulgui.
Doncs moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Ens va bé tenir el cos en una postura còmoda. Fer-ho ens proporciona, doncs, aquesta atenció en el fet de que ara farem una acció diferent de les quotidianes, però que està integrada dintre de les bones accions, amb una motivació adequada, com és la de beneficiar tots els éssers, i llavors podem començar a enfocar la nostra ment en un punt concret, observant, com sempre fem, l'aire com entra i surt pel nas. Fem-ho en tranquil·litat, de forma tranquil·la, i així la nostra ment es va enfocant. A mesura que ens adonem que hi ha moltes distraccions que pertorben, necessitem fer una miqueta d'esforç per dur la ment en aquí, en el nas. Observa molt tranquil·lament l'aire com entra i com surt. Això t'ajuda a tenir estabilitat, calma i claredat, i així establir una ment analítica amb la que pots observar clarament la dificultat que tens per enfocar-te i mantenir-te unidireccionalment en un sol punt, com és l'aire entrant i sortint, i has de conquerir la teva ment, has de conquistar-la, fer aquesta lluita interna per erradicar completament la distracció, i això serà de benefici per tots els éssers.
Ricard, moltes gràcies. Recordo que demà a l'Ofici de Viure parlarem de les essències per determinats espais, de com afecten les olors, les flors de Bach, determinades essències, als espais i, per tant, al nostre estat d'ànim. Ricard, això serà demà. Que tingui una nit plàcida.
Fins demà, doncs, amb bones olors.
Estàs escoltant l'Ofici de Viure, que en aquesta segona temporada continua sent líder d'audiència en la seva franja horària.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya, la fem mentre tots. Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Passen 4 minuts de 2:15, fa pocs segons, després de la meditació, Lluís Racionero ha començat a fer moviments de tai chi.
Sí.
I déu-n'hi-do, quanta pràctica.
Sí, molts anys. Mira, vam començar a l'any 80-81, que el Josep Olives va portar aquí a Jia Fu Feng, que era un mestre xinès de tai chi, que tenia un centre a Colorado i va vindre. Vam estar 2 setmanes en un monestir abandonat del costat de Tremp i el Jia Fu ens va ensenyar tai chi i moltes altres coses, i la filosofia de la vida, no? I
vostè, sí. Fins a quin punt, entre cometes, lluita en contra d'aquesta, per evitar la rigidització de la qual ens parlava en Josep Maria Fericla?
Home, lluitar contra la rigidització és una contradicció quasi en termes. És com allò de dir, oye, bé, siguis més natural. Si tu t'esforces per ser natural, no ho seràs mai, perquè per definició, o ets natural o no, i si t'esforces no ho ets mai. També, si la cosa es posa rígida i tu comences a lluitar, poder et posaràs encara més rígid. És a dir, el que has de fer és deixar-te anar. No lluitar, precisament deixar-te anar. És com el del nedar, és com el de tantes coses, no? Fluir amb la cosa. Ara bé, hi ha uns exercicis que són més rígids i altres que són més fluïts. I el tai chi és una meditació en moviment. Uh-huh. I fas una sèrie de gestos que et donen molt equilibri i molta fluïdesa de moviments. I a sobre, el chi, que per això es diu tai chi chuan, el chi et circula per tots els òrgans i te'ls posa bé.
El nostre chat, la Cristina, diu: actualment em miro els problemes veient-los com una possibilitat de créixer i aprendre, però no és fàcil. Alguns dies caic en el desànim, intento pensar en positiu. En Francesc diu: estic cansat de lluitar. No sé si seria millor deixar que la vida flueixi. No sé si sóc un fracassat o un afortunat, però el concepte occidental del triomf, diu en Francesc Olivés al nostre xat, m'ha superat. No sé el que em queda, espero que és suficient per deixar-me anar i deixar que la vida faci amb mi el que li sembli, diu en Francesc.
Clar, és que tot això són paraules que tenen tants estrats de comprensió.
Exacte.
No? Perquè, clar, si ara t'escoltava tu, Lluís, si una persona que es va fent vella, doncs es deixa portar, el que acabarà és, siguent un pal rígid, que no es podrà ni aixecar
sí,
del llit.
Sí, sí, sí.
Llavors, ha de fer un esforç...
A fer exercicis.
Sí, ha de fer exercici encara que no li vingui de gust, diguéssim.
Clar,
no? Llavors,
clar que sí.
Hi ha àmbits en els quals un s'ha de resistir, no? Un s'ha de resistir al desànim, un s'ha de resistir al cansament, a la covardia, que tots en tenim, un s'ha de resistir a la por, a la ignorància, al cinisme...
Sí, sí.
I un s'ha de resistir a la son, però no a la son nocturna, sinó a la nap...
A la mandra.
A la mandra i al nap al món com a robots, vull dir que està ple de cossos deshabitats però que es mouen, no? Només que jo els piques com si fossin una màquina, toc-toc, hi ha algú aquí dintre i no hi ha ningú, però el cos es mou i ho consumeix, sí.
Llavors,
un s'ha de resistir a tot això, no? I poder... Estava pensant ara, mentre escoltava el Lluís i les persones que han escrit, la necessitat d'un factor crucial per entendre, diguem, quan un s'ha de resistir i quan un s'ha de deixar anar i deixar que la vida et porti per on toca, no? Que és el trem, el temple, no?, que es diu en castellà, que, que el trem és una qualitat que avui dia s'ha perdut, pràcticament, i és aquest factor que permet que una persona es resisteixi quan s'ha de resistir, sense trencar-se, i quan no pugui més es doblegui, però no convertint-se en un moc que després qualsevol ventada se l'endurà sense objectiu, no? Sinó que es doblegui quan no pot resistir la situació o quan la situació requereix no resistir-se i després recuperi ràpidament la seva postura, el seu centre, i segueixi cap als objectius que s'havia
fixat. Això és taoisme, no? Pur. Pues... Això és un típic exemple taoista, és el de...
El trem.
Clar, és les branques del
de
salze,
sí.
Quan neva, segons quin arbre, aguanta molta neu i se li trenca la branca. Però hi ha el salze, que diu que, no, que quan pesa bastant la neu, llavors s'inclina, es doblega, la neu cau i ell torna a pujar. Voilà.
Voilà.
També hi pot haver, entre cometes, la lluita contra els desitjos de coses innecessàries que fan de la vida un constant anhel insatisfet. I aquests dies, més que mai, podríem posar damunt la taula aquesta mena de, insistim, lluita entre cometes.
Sí, clar, un també s'ha d'esforçar per no deixar-se atrapar per tots els brillos externs que hi ha i les boques obertes brillants que et reclamen, no? Perquè si ens deixéssim portar per això... A les 12 del migdia no estaríem amb les carteres buides i aniríem plens de bosses perquè ens hauríem deixat endur, doncs, perquè és clar, és tan atractiu tot el que el consumisme ens ofereix, és tan atractiu, i algunes coses són més elevades, com poden ser músiques o llibres, altres coses són més, diguem, més de consum vulgar, no? Doncs com roba de rebaixes, coses d'aquestes, però que de tota manera un s'ha de resistir a aquests anhels que no porten enlloc, no? I més aviat la felicitat, com sol dir-se, no és satisfer els desitjos, sinó no tenir desig o tenir els mínims possibles, perquè no tenir-ne també queda molt lluny de l'humà, no tenir cap desig de res.
Lluís? Sí, estem d'acord. Per això jo sóc més taoista que budista. Perquè els budistes, pues, et diuen que l'ideal és l'anul·lació del desig. Els taoistes no. Et diuen que tu vagis normal, però que flueixis amb les coses i t'integris, no?
I vostè està d'acord amb que, segons com... Per exemple, vostè viu a Barcelona, al centre,
sí,
de Barcelona.
Sí.
Si no va amb compte, a mig matí, doncs podria haver gastat ja molts diners.
Mira, jo et diré una cosa. Jo, pues, hi ha vegades que no vaig... O sigui, vaig a vegades una vegada a l'any, però fins i tot no hi vaig, a París o a Londres, perquè si jo vaig a París o a Londres, que em passo el dia comprant llibres. I com ja ho sé, però què fas allà? Bueno, vas a veure exposicions, vas a veure el Louvre, la National Gallery, tal i qual... Clar, i llavors dic, ara què faig? Pues a comprar. Què pots fer en una gran ciutat? No?
Sí.
Si no vius allà i no estàs organitzat i no estàs treballant.
I comprar llibres, home, és bonic, però és car.
Ui, que bueno, clar.
I sobretot pesat el portar-los.
Sí. I te'ls han d'enviar per correu i t'hi passen les hores i m'agrada molt, però ja no hi vaig perquè sé què faré allà, a Londres o a París, comprar llibres. Bueno, pues un exemple. No hi vagis. Si entro en una llibreria, sé que sempre trobaré un llibre més. Ja en tinc mils, però sempre en trobo un que aquest no puc viure sense aquell llibre.
Sí,
no?
Sí,
és absurd. Però és un feble. Cadascú sap el seu feble. Per exemple, jo no entro en un casino perquè m'agrada tant la ruleta que em podria arruïnar. Llavors ja no entro. Ja no hi vaig.
Poder la cosa, ara, escoltant-te, Lluís, és... La gran diferència que hi ha d'un entorn natural a un entorn urbà, no?
És a dir,
jo visc a la natura, i a la natura no només no em costa res deixar-me fluir per cada moment del dia i cada paisatge estacional, no només no em costa, sinó que al revés, que em sento nodrir-me, deixant-me portar per la natura. En canvi, en una gran ciutat...
I és molt més barat, eh?
I molt...
La natura és molt més barat, sempre.
Sí, vaja...
Però bé, també hi ha altres... Jo recordo que en Lluís ja fa temps ens parlava...
Sí?
De la relació soledat natura, no?
Sí.
Que també s'ha de saber gestionar la soledat.
Sí, de tota manera, el desastre més gran del segle XX ha estat allunyar-nos tant de la natura.
Sí.
Vull dir, no han sigut les guerres mundials,
no, la ciutat,
ni omplir tot de cotxes.
Ha sigut l'urbanisme, l'urbanització.
Ha sigut allunyar-nos de la natura tant com ens hem allunyat.
Sí, sí.
Guaccini, el Tao de la vida quotidiana, ha escrit: finalment cal comprendre que la muntanya més difícil d'escalar és la senzillesa de la pròpia ment. Però qui ho pot acceptar? Tothom està ocupat escalant totes les muntanyes exteriors per aconseguir un reconeixement exterior i fins i tot interior. La gent sempre està lluitant per millorar la seva situació i com més lluita, més s'allunya de la seva autèntica naturalesa. Com més informació, més atenció es necessita. Com més riquesa, més es distorsiona la bellesa d'un cor honest. És com si portessis una gruixuda capa de maquillatge a la cara. Cada vegada et distancies més i més del teu propi rostre. Hi ha molts oients que estan participant al xat de l'Ofici de Viure. M'agradaria molt tenir temps per llegir totes les aportacions, que totes són molt interessants, però hi ha diferents oients que els preocupa saber el moment que cal deixar de lluitar per alguna cosa, no? La Cristina, la Núria, diu que malgrat el problema és que malgrat desplegar tots els recursos que tenim per aconseguir un objectiu, no l'assolim, i llavors el problema és saber en quin moment hem de deixar de dedicar recursos perquè l'objectiu no es pot assolir, i llavors seria una lluita inútil.
Sí, en opinió meva és imprescindible per viure com a persona tenir objectius clars. I si no es poden assolir, una de les dues, o és que ens hem posat uns objectius massa llunyans i cal acostar-los, o és que estem usant un mètode que no és l'adequat per arribar a aquests objectius, o és que no és el moment de la nostra vida o el moment còsmic per arribar a aquests objectius, no? Però les persones d'èxit en el sentit de realitzar-se, no d'èxit econòmic o social, les persones d'èxit mai canvien els objectius, mai. Diguem, això és el que fan les persones corrents, que quan van cap a un objectiu i no ho aconsegueixen, en lloc de revisar el mètode o revisar el moment en què estan tractant d'aconseguir, el que fan és canviar d'objectiu. Se'n fixen un altre, entropessen al cap de dos dies, perquè sempre hi ha barreres que ens fan entropessar, l'abandonen, se'n fixen un altre i tornen. Aleshores, una persona mai ha de canviar els objectius. En tot cas, els ha de rebaixar, si és que són massa fantasiosos, ha de revisar el mètode, ha de revisar el propi moment, els recursos que té per aconseguir els objectius, que potser no té els recursos del tipus que sigui, tècnics o humans o de coneixements, però mai canviar els objectius. I el moment en què un ha d'abandonar i rendir-se, abans ja ho he comentat, que és virtut de savis. És virtut de savis.
Lluís? Totalment d'acord. Mm. Sí, sí, no és fàcil saber el moment de dir, bueno, ja n'hi ha prou, no? Però això és el típic, no? Aquella oració que deia, fes-me saber el que puc fer, sense saber, sí. O sigui, dona'm força per fer el que puc fer, dona'm, pues, això,
claretat,
estoïcisme, sí. per acceptar el que no puc canviar, i sobretot saviesa per distingir l'un de l'altre. Mm. Clar, és el més important és saber el que no es pot aconseguir. Ara, llavors, jo crec que és millor no canviar d'objectiu, sinó anar-ne afegint. Tu tens un objectiu, tu el continues tenint, i te'n poses un altre. Sí, perquè la vida és llarga i pots anar posant diferents.
L'Anna Isabel ens envia un mail en què es pregunta on està el límit entre la sensació de lluitar i senzillament fer. Què fa que senti com lluita el que estic fent? Com ho podria fer per transformar-ho en una sensació més lleugera? Ah. I llavors ella mateixa apunta tres possibilitats. Primer, pots canviar la forma de mirar la vida, sentir com viure el que un altre podria sentir com lluita. Claro. Pots fer com si fos molt lleugera la tasca. Dos, hi pot haver un límit que has passat. No et demanis tant. Fes un petit canvi al teu favor. Els petits canvis poden ser la clau de les grans transformacions. I tercer, i si en lloc de lluitar per aconseguir-ho ho fas d'una altra manera? Pots ser creatiu, fer una cosa nova, plantejar-te un objectiu més petit, canviar-lo, ballar, riure de tu mateix, pensar que això també passarà. Mm. I recordar que davant dels canvis, Josep Maria Fericla, tot canvi comporta una certa violència. Que violència no vol dir agressivitat.
No, no. Però tot canvi implica deixar alguna cosa enrere, trencar un hàbit que aquella cosa que volem deixar havia creat inevitablement, i això només es fa amb una, com a mínim amb una engruna de violència, que com dius bé, violència no vol dir agressivitat, però sí és aquest estat intern d'esforç, sí, de trencar una cosa que està funcionant bé per, o malament, no sé, no? Per evolucionar. I evolucionar vol dir obrir espais nous i cada vegada més adequats, i això sempre implica una mica de violència o una molta violència, no? És a dir, de fet, els grans avanços en qualsevol procés d'evolució personal, sigui en teràpia, sigui espiritual, es fan amb grans cops de violència, vull dir. I això els terapeutes ho saben, no? Que arriba un moment en què tots els pacients ho volen deixar i senten que el terapeuta és una persona negativa per ells, i si no aconsegueixen sortir d'aquest cercle tancat de pensament o de comportament, no van enlloc, no? I només se surt d'aquestes estructures circulars amb violència. Però torno a dir, és una violència creativa, positiva. No té a veure amb agressivitat, ni en fer mal als altres, ni convertir-se en una social, ni res d'això.
Per construir una casa, Lluís Lacerre,
no? Ah, sí, bueno, és això, no? El món està fet d'una manera que es tenen de recombinar les coses. No? Per construir una casa o una catedral, tens d'anar a una muntanya i treure-li les pedres. És a dir, que clar, tota construcció implica una destrucció, tota ordenació implica una desordenació. Però això està a la naturalesa mateixa. I la vida és això. I no ens hem de prendre com una lluita, sinó com una renovació i un canvi, com una dansa. La millor metàfora de l'univers és la dansa còsmica de Shiva.
D'aquí a res, no res, arribarà en Jordi Llavina. Què tal, Jordi? Bona
Hola,
nit. Benvingut. Amb els mails d'amor.
Home, digues d'aquí un minutet o dos, d'aquí a res.
D'aquí a no res. No, en el sentit que és immediat, perquè si hem de dir que tenim 4 minuts de publicitat, aleshores potser algun oient està temptat de fer zapping, no? I atenció, que arriba un plat molt interessant, que és el d'en Jordi Llavina. T'ha agradat més ara?
Ara m'ha agradat molt més. Bé. Sí, d'aquí res ja hi entro jo.
Jordi.
Aprofito els oients per dir que dimecres dia 7 de gener,
correcte,
dedicarem el programa monogràfic als mails d'amor. O sigui, tot el programa dedicat a respondre als dubtes dels oients en relació als conflictes emocionals. I, per tant, si volen enviar els correus electrònics, doncs aquell dia en podrem respondre molts, oi, Jordi?
Correcte, sí, sí. I us recomanem una vegada més que siguin com més curts millor, eh?
Sisplau, sí. Que siguin breus. A la
sí,
possible,
perquè de vegades són molt llargs i, malauradament, doncs s'han d'escurçar, s'han d'editar. Més aviat, doncs, us demanaríem que fossin breus, succints i que anessin al gra.
Josep Maria Fericla, Lluís Racionero, ha estat un plaer. Ens veiem molt aviat. Que tingueu molt bon Nadal.
Exactament, el mateix per tu, també.
Gràcies, bon Nadal. Nadal.
Deixa l'arsènic, deixa el tabac. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la Salut, som-hi.
Cançons per un bon Nadal.
Vols cantar cançons diferents aquest Nadal? Doncs les trobaràs en aquest llibre i en el CD que l'acompanya.
Lola Casas ha fet cançons diferents, noves, amb música de Pere Borrell, totes ben alegres i amb regust nadalenc. Parlen del Tió, de la Loteria, del Dia dels Innocents, de l'Home dels Nassos, de Cap d'Any, dels Reis, dels Pare Noels que pengen als balcons, dels Tiberis...
Cançons per un bon Nadal. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Llegir ens fa més grans. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Em cremo i em congelo amb l'aigua de la dutxa.
Ja ho sé. Què et penses, que a mi no em passa el mateix?
Sí, hauríem de posar vàlvules termostàtiques per no perdre tanta aigua intentant trobar una bona temperatura. I així estalviaríem fins a un 20% d'aigua i energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
No busquis més.
Els germans Cohen, Werner Herzog, Joseph Losey...
El millor cinema és a la Filmoteca.
El Hollywood Roig, les 100 millors comèdies americanes. TVOs a 24 imatges per segon.
Abonaments 2009, ja a la venda.
Filmoteca de Catalunya, Avinguda de Sarrià 33, Barcelona.
Generalitat de Catalunya. Amb el cinema, som-hi.
Tot directiu ha de prendre les millors decisions a partir de la millor informació sobre l'economia i l'empresa catalana. Cada mes, al quiosc o a la web monempresarial.com.
Món Empresarial. La informació imprescindible.
El dia de Nadal, Pessebre Vivent de Piera.
El nucli antic de la vila pren tota la força d'aquestes festes amb 200 actors i el compromís d'un poble.
19a edició del Pessebre Vivent de Piera. Única representació el dia de Nadal, de 6 de la tarda a 9 del vespre.
Viu el Nadal a Piera.
Més informació a viladepiera.cat.
Del 24 d'octubre al 4 de gener, al capdavall de la Rambla, el Centre d'Art Santa Mònica us convida a viure un circuit d'experiències.
Una proposta de Vestué Vives, que defuig tots els convencionalismes.
Tot un univers, sota el guiatge de David Wrigley, on gaudireu dels artistes becats Guas Coral.
Consulteu al web centredartsantamonica.net.
Fins al 4 de gener.
Torna la selecció catalana.
Torna l'espectacle.
Diumenge 28 de desembre a les 7 del vespre.
Catalunya, Colòmbia, al Camp Nou.
La nostra selecció necessita el teu suport ara més que mai.
Entrades a la venda al Servicaixa, servicaixa.com i al telèfon 902-33-2211.
Preus de 8 a 30 euros.
Vine, t'hi esperem.
Passió per Catalunya.
Passió per la selecció.
T'agraden els ceps? Saps com es cuinen? I les llenegues? Vols saber quan es fan? Has trobat maitòfones?
Si ets boletaire o t'agraden els bolets, compra l'últim número de la revista Cadí Pedraforca.
A les llibreries i quioscos del Berguedà, a la Cerdanya i l'Alt Urgell. Més informació al web cadipedraforca.cat. Ah, i et regalem una guia dels bolets més populars.
Feu podcasting amb l'Ofici de Viure.
Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradio.cat. Cliqueu damunt programes a Z i seleccioneu els programes que més us interessin.
Bona tarda, avui a l'Ofici de Viure.
A internet, ara mateix, teniu més de 170 programes de l'Ofici de Viure a la vostra disposició. L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Minuts, 14, 13 segons i les 9. Arriba en Jordi Llavina amb els mails d'amor. Avui un mail d'amor de Nadal molt bonic de la Maria Eulàlia.
Exacte, que diu que és una dona vella, ja passo dels 80. Ara que d'aquí a 15 dies mal comptat s'acosta Nadal, és un mail que vam rebre fa una setmana i escaig, voldria fer la meva pròpia reflexió sobre la crisi que tant en parlen. Però no pas crisi financera, sinó crisi de valors. I voldria explicar una petita història d'amor per si pot servir algú. A casa nostra, a la comarca d'Osona, per Nadal sempre convidàvem un pobre a taula. Era un costum o una tradició que venia dels rebesavis i que els meus pares van continuar. Quan jo vaig venir a viure a Barcelona, vaig deixar de fer-ho. Mirava de realitzar altres accions humanitàries, però aquesta no. Generalment, el meu pare, estic parlant dels anys 40 i 50, ja fa molts anys, feia seure a taula algú del poble que no tenia la sort de poder anar fent com nosaltres, o de vegades un nen orfe que venia de Vic o fins i tot alguna vegada de la comarca de Ripoll. Ara fa uns 10 o 15 anys, potser, se'm va acostar al portal de l'Àngel un home d'uns 50 anys, o potser no hi arribava, que em va saludar. Jo no el coneixia de res, així és que ell em va fer 5 cèntims de qui era. Resulta que aquell home fet i dret, que duia roba sense pretensions però ben cosida i que tenia molt bon aspecte, era un d'aquells infants que un dia de Nadal dels anys 50 havia compartit taula amb nosaltres, amb els pares, els meus 5 germans i una tia que aleshores ja devia rondar els 70 anys. A mi no cal dir que em va fer una il·lusió molt gran i li vaig desitjar el millor. Llavors ell em va dir si li podia donar la meva adreça postal, que li agradaria enviar-me una cosa. El que em va enviar al cap de 15 dies va ser una carta molt bonica en què rememorava aquell dinar de Nadal de feia tants i tants anys. També em deia que jo no havia canviat gaire. Llavors era una jove de 20 anys, potser si hi arribava, i que durant molts anys havia estat pensant en mi com es pensa que ningú no ho malinterpreti en una cosina molt estimada que fa dècades que no veus. Gràcies per fer sentir la meva veu, Maria Eulàlia.
Moltes gràcies, Maria Eulàlia, amb un correu preciós per explicar-nos una petita història de Nadal, una història de concòrdia, una història de germanor, que contrasta, segons ella, amb el món que vivim avui dia, molt més desproveït de valors.
A mi també m'ha agradat aquest correu electrònic, però voldria fer una mica de balanç o de contrast. Jo no crec que sigui una pèrdua progressiva de valors, com apunta la Maria Eulàlia. Aquests dies rememorem la cançó de Nadal de Dickens, que és un dels contes més cèlebres en aquestes èpoques, no?, sobre el senyor Scrooge, aquell home gasiu, espremador, avar, escanyapobres i remugaire, i els seus fantasmes benèfics. Mai és tard per fer una bona obra, és el que en traiem d'aquesta obra, i Scrooge ho palesa, no? Algunes persones reien en veure el canvi que havia fet, però ell les deixava fer i no hi perdia temps, perquè era prou llest per saber que en aquesta terra no passava mai cap cosa bona que no fos rebuda amb comentaris i rialles capciosos per part d'algunes persones al començament. De totes maneres, Maria Eulàlia, deixa'm dir-hi la meva, jo insisteixo, ho subratllo, no crec que hi hagi tal crisi de valors. En aquest sentit, potser coincideixo amb Josep Maria Terricabres. El llibre es titula I a tu què t'importa? Els valors, la tria personal i l'interès col·lectiu, la campana. Diu el filòsof català, sovint es diu i es repeteix que els valors estan en crisi. La veritat és que no sembla pas que hi hagi crisi de valors si amb això es vol dir que avui ja no hi ha valors. que estem en una societat sense valors. En canvi, és cert que en els darrers anys s'han produït canvis en l'apreciació d'alguns d'aquests valors. I Josep Maria Terricabres posa uns quants exemples d'això que dic, no? Per exemple, l'obediència o la virginitat, que avui dia no són tan valorats i que, en canvi, en una època, ja fa molts anys, doncs eren un valor d'aquells irrefutables, d'aquells tants ferms, no? En canvi, hi ha valors que posa en joc la vella història de la Maria Eulàlia, que jo diria que són d'allò més presents. L'amor, la concòrdia, tota aquesta mena de sentiments que sembla que... Bé, l'esperit de Nadal doncs ha de tornar a posar en solfa i ha de tornar a posar de moda, però que jo crec que hi són. El que passa que de vegades, doncs, per mort del guant d'alguns fora assenyats, doncs podem passar per fora assenyats tot, i crec que no és ben bé així.
Jordi, moltes gràcies. Fins demà, que tinguis una nit plàcida.
Igualment. Bona nit.
Aquesta setmana tancarem l'ofici de viure amb el camí cap a la felicitat segons Sèneca, un dels filòsofs més influents de l'estoïcisme. Va escriure Sèneca: la vida no és un bé ni un mal, és l'ocasió per al bé o per al mal. Hem de tornar a la llei de la naturalesa segons Sèneca. Les seves riqueses estan al nostre abast, els mitjans de subsistència són gratuïts o poc costosos. Pa i aigua és tot allò que la naturalesa reclama, i per aquest manteniment ningú no és pobre. Acceptem amb bon ànim tot el que s'ha de patir per la constitució de l'univers. Som súbdits de les condicions de la vida mortal i no devem pertorbar-nos per allò que no està en el nostre poder evitar. No és que tinguem poc temps, va dir Sèneca, sinó que en perdem molt de temps. Fins demà. Bona nit.